1792, l'Empordà. El vell general comanda centenars de soldats per evitar que l'enemic traspassi la frontera i introdueixi les noves idees revolucionàries que venen de França i fan tremolar els fonaments més sagrats de l'ordre social. És la missió més important que li han encomanat en 50 anys de servei al rei. Tota una vida abocada a construir el que creu un món millor. També a casa seva, a Cadaqués. Com ho sabem, això?
Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Els espies del rei han confirmat la sospita. Els homes de l'anomenat Partit de la Llibertat volen distribuir a la península 6.000 exemplars de la nova Constitució francesa traduïda al català i a l'espanyol per contaminar amb el seu verí les ments dels fidels vassalls de Sa Majestat Carles IV. Tot sembla indicar que miraran de fer-ho per mar, a través de Roses, Cadaqués, Llançà o Colera.
Convé al reial servei que vostres senyories, amb la més gran dissimulació i secret, esbrinin per les embarcacions que arriben i per la gent del país, si poden trobar fins a la més petita escletxa d'aquesta maldat, ja sigui en aquests papers o amb qualsevol indici seu o d'altres igualment dolents. I per aconseguir-ho, podreu ordenar l'escorcoll de qualsevol persona o nau de la que tingueu sospita, excusant només les causes sanitàries. De tot sospitós fareu captura i ens avisareu immediatament. I si volguessin sorprendre els passos o intentar alguna violència en aquells, haureu de reprimir-la amb la força, però només en defensa pròpia, sense excedir els límits de la frontera.
Les ordres del general, els seus comandaments, són de vital importància per fer infranquejable el cordó sanitari. L'error més petit en la defensa dels ports pot tirar per terra tot l'operatiu. Cal que la informació arribi puntualment a tots els nodes de la xarxa que s'està teixint per aturar l'amenaça estrangera.
En senyal que queden vostès assabentats, se serviran de posar la seva firma a continuació, fent que, amb diligència, circuli de posició en posició de totes les del cordó fins a Sant Llorenç de la Muga, el que es cuidarà que sigui retornat a les meves mans.
Darnius, Cantallops, Sant Climent, Rabós, Llançà, i així, d'oest a est, fins a Cadaqués. El seu Cadaqués. Joan Escofet i Palau neix a Cadaqués el 1720, descendent d'una llarga nissaga de comerciants empordanesos establerts des de principis del segle XVI a la vila costanera i amb botiga oberta a Figueres. Tot i que el Rosselló ha caigut dècades abans a mans dels reis de França, l'Empordà és un àmbit pròsper en ple creixement demogràfic i econòmic. Els Escofet estenen els seus negocis a ports i fires des de Girona a Marsella, passant per Bordeus, Narbona, Montpeller o Perpinyà.
L'extraordinari fons documental de la família Escofet, constituït principalment per l'arxiu produït per Joan Escofet i Palau, es conservava a la casa habitada pel general al nucli històric de Cadaqués, amb finestrals oberts amb vistes al mar, al lloc d'Esbaluart.
Diana Royo, Arxiu Nacional de Catalunya.
Els propietaris de la casa, els germans Portabella, havien alertat de la importància del fons, al qual ja havia accedit l'erudit local Firmo Ferrer. Tot i voltar el món, la vida del general Escofet està indestriablement unida a l'espai de Cadaqués i la manera en què vàrem arribar al seu fons remarcava aquest lligam amb l'origen.
Pertanyent a una família de partidaris dels Borbons, inicialment Joan Escofet és destinat pel seu pare a la vida eclesiàstica, fent estudis de gramàtica, retòrica, filosofia i matemàtiques. Però aviat canvia l'hàbit per l'uniforme i ingressa a l'exèrcit com tants joves de l'època. Amb només 19 anys, és enviat a Mallorca primer i després a Itàlia, on Felip V vol recuperar el terreny perdut amb la guerra de successió i el canvi de dinastia. Una duríssima campanya de 7 anys, patint ferides de diversa consideració, marquen el començament de la carrera del jove soldat, que rep els elogis dels seus superiors i mereix l'ascens a ajudant de camp de mariscal.
En el día del ataque general, dirigió el regimiento de fusileros de montaña y columna de vanguardia con grande acierto, por los caminos y veredas que antes había reconocido con mucho riesgo, manifestando en cuantas ocasiones se han ofrecido un valor distinguido y entero conocimiento de las ventajas y defectos de los terrenos para el ataque y defensa de los puestos, como lo ha acreditado su conducta y práctica adquirida en el ejercicio de la guerra, pues en varias ocasiones con solo 6 fusileros de montaña pasó a reconocer la posición y fuerza de los enemigos, internándose en el país enemigo y adquiriendo las noticias más conducentes e importantes para las operaciones del ejército.
Joan Escofet torna a Catalunya amb un expedient impecable. Es casa amb Manuela Moreno, tenen una filla i es prepara per ingressar a l'Acadèmia de Barcelona, on completarà la seva formació com a enginyer militar. Té 29 anys i una carrera prometedora, però no s'oblida dels seus orígens. Conscient que en qualsevol moment el poden destinar allà on convingui, adreça una carta a la seva mare, mirant de trobar un bon moment per anar a visitar-la.
Jo continuo mon examen, que acabaré dintre uns 15 dies, i després, segons el que determinaran a l'acord, si ha de tardar a venir mon despatx, tindria gust d'anar a casa vostra. Encara que només fos per un mes, perquè tenint-lo temps lliure i sense haver de demanar llicència, és fàcil aprofitar l'ocasió, que després pot ser difícil lucrar-la, segons el destí que em donin.
Alfons Escofet és únic, un personatge del segle XVIII del qual conservem més de 4.000 cartes, que mostren amb una riquesa extraordinària les seves relacions familiars, d'amistat i professionals. És difícil trobar arxius personals anteriors al segle XX perquè la documentació de cada membre rellevant del llinatge va quedant integrada en un conjunt més gran. El cas d'Escofet, però, és realment especial, ja que ni ell ni els seus descendents van acumular un patrimoni molt extens, i al fons només reflecteix el seu progrés lligat al mèrit i al servei públic.
Ja amb el títol d'enginyer, és nomenat per ensenyar matemàtiques a l'Acadèmia Militar, una tasca docent que exercirà durant 10 anys. El jove professor excel·leix en una nova faceta i un cop més els informes dels seus superiors són d'allò més reveladors.
Experiencia en el arte militar que consiguió con la aplicación de su estudio y servicio de 6 años de oficial de infantería en campaña. Se ha dedicado con particular esmero a instruir los discípulos, granjeándose con su afabilidad, dulzura y paciencia el agrado de todos los concurrentes, contribuyendo con estas prendas personales a que hayan salido instruidos más de 180 oficiales, que desempeñando su obligación sirven con gran utilidad en los cuerpos de ingenieros, artillería y demás regimientos del ejército.
L'alt nivell de coneixement del territori fa que els seus superiors enviïn Joan Escofet a estudiar les noves fortaleses de frontera i a inspeccionar la costa per determinar la millor ubicació de les bateries de defensa. Ningú millor que ell per aquesta tasca. És la seva terra i la coneix com el palmell de la mà. Ara bé, ben aviat i ja amb el grau de capità, passa a projectar i dirigir també grans obres d'enginyeria civil.
El dia 1 de setembre de 1761 vaig sortir de Barcelona i vaig començar a aixecar un mapa per al nou camí, després d'haver reconegut el terreny fins a la rodalia de Lleida amb l'enginyer director Don Pedro Cermeño. Vaig tornar amb el plànol del camí des de Barcelona a Lleida el 12 de novembre. El principal objecte de la construcció és la comoditat dels viatgers. Res no és més perjudicial aquella que les pujades aspres i llargues, perquè, no trobant descans, el ramat es fatiga i atropella. Una costa curta pot ser més aspra que una llarga, sense tant perjudici, perquè amb poc esforç es camina i el breu temps que es necessita compensa la fatiga.
La Catalunya sotmesa del segle XVIII viu una presència militar com mai s'havia conegut. Els enginyers en formen part. I a més de construir i reparar fortaleses i casernes que permetin la defensa i, sobretot, el control del país, enginyers com Escofet i l'entorn amb el que es relaciona aboquen moltes energies a la construcció de grans infraestructures públiques, que tenen per objectiu generar un marc més adequat per al desenvolupament socioeconòmic del territori. Però Escofet no només crea, sinó que també ensenya. Els seus 10 anys a l'Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona ens han deixat un fons per a la història de la ciència i de la tècnica.
La feina d'enginyer porta Joan Escofet cada vegada més lluny. Treballa a la costa valenciana fent obres de reparació en les canalitzacions d'aigua a Dénia i Peníscola i de la séquia reial d'Alzira. A Llorca realitza la conducció d'aigües per a l'abastiment de la població i dos embassaments destinats al rec. Reconeix el canal de Múrcia per resoldre'n els problemes tècnics. Projecta les obres de la séquia reial de Motril i les defenses de Cadis, Sanlúcar i Ayamonte, així com el camí de Granada a Guadix. Fa els plànols del port i la drassana de Santander. La carta de serveis de l'enginyer Escofet és interminable i allà on va s'enfronta a dificultats de tota mena, especialment a Amèrica.
Illa de Santa Catalina, Brasil, 29 de febrer de 1777. Molt estimada Manuela, ja estic bé, gràcies a Déu, després d'haver patit una malaltia que amb 3 sagnies, 4 purgues i 13 dies de caldo i aigua es va poder tallar la inflamació que se m'havia fet. Desitjo que continuïs amb la nena en bona salut. Jo estic fort enmig d'una fatiga extraordinària, viatjant per terra i mar, aixecant els plànols d'aquesta illa i de la costa amb diverses fortificacions. No obstant la meva bona salut, no deixo de reconèixer que en un any hi ha molta diferència en les meves forces, ja sigui pel clima o per haver-les exercitat massa. Déu vulgui que quan abans acabi aquests treballs tingui el gust d'abraçar-te.
Escofet s'està fent gran. S'ha passat mitja vida treballant incansablement al servei del rei. Però malgrat la distància i l'entrega absoluta a la feina, durant tot aquest temps i per molt lluny que sigui de Cadaqués, sempre té un ull mirant cap a casa seva. La preocupació pels seus afers particulars és constant, tal i com reflecteixen les incomptables cartes que escriu, sobretot les que adreça a la seva dona.
Tinc fet testament per lo que pot succeir i després de la mare ja entres tu al meu lloc. En cas de viure, mos fills deuen donar-te casa i 100 lliures per mantenir-te en cas de no estar junts. Si la mare faltava, governaràs la casa, sense novetat. Si convé, es posarà un home perquè t'ajudi. Els llibres, guarda'ls de les rates. I pren la feina de fer-los expulsar, també els papers, guardant-lo de més de la pols, pues encara no gasto ulleres i algun dia voldrà Déu que els torni a veure. Jo per ara no puc venir, però estic tan cansat de mon treball de camins i cuentos que passen que em seria de gran profit poder-me passejar un poc per aquí.
Gairebé mig segle de correspondència ens permet resseguir les obsessions del personatge. En les seves cartes adreçades a la família Cadaqués, l'adequada conservació de l'arxiu, en especial de la part que afecta el patrimoni familiar, és una preocupació constant. Cal tenir-ho tot endreçat, net i ventilat, repeteix sovint. Uns consells que ens servirien avui. En canvi, la seva correspondència més personal amb l'esposa ens ha arribat de miracle. Gelós de la seva intimitat, llegim la demanda de destruir les cartes trameses, petició que, afortunadament, Manuela Moreno sembla que no va complir, si més no, totalment.
La vida de l'enginyer militar és dura, sovint treballant en condicions precàries, amb llargs períodes d'espera a la cort, pendent de l'assignació d'un nou destí, anhelant un ascens que triga a arribar i sempre, sempre, a l'expectativa de saber quan es podrà tornar a casa. L'abnegació i la responsabilitat en el compliment del seu deure no amaga un cansament evident i justificat. És per això que Joan Escofet demana que li assignin feina a prop de casa seva.
Els motius de sol·licitar el meu destí a Catalunya són molt greus.
no tenen comparació amb l'interès del rei. Però en aquest temps han mort ma mare i una germana meva, que s'havien quedat cuidant la casa i Hisenda, quedant aquesta abandonada i perdent-se cada dia més. De manera que per aquest motiu i la meva absència s'han causat grans pèrdues. Però, com que sempre he estat empleat en comissions de precisa presència, per tot això, suplico a vostra senyoria que em faciliti un destí a Catalunya per poder arreglar la meva casa i els meus afers, perquè la meva edat i la meva salut no em permeten ja grans fatigues.
Catalunya camina a les acaballes del segle XVIII, novament cap a una notable inestabilitat social i política. Escofet coneix l'avalot de les Quintes, contra el reclutament obligatori, que esclata a Barcelona el 1773, a través de les cartes que li escriu amb tot detall el seu cunyat, també enginyer militar. Però al fons també en reflecteix les causes externes i permet estudiar les mesures aplicades contra la possibilitat del contagi revolucionari arribat des de França, sobretot a partir de 1791, el famós cordó sanitari.
L'amenaça és molt seriosa. Joan Escofet és nomenat governador militar de Roses primer i després mariscal de camp a Figueres. L'objectiu? Contenir l'expansió de les idees que venen de l'altra banda dels Pirineus amb la intenció de fer caure la monarquia borbònica. És la guerra gran que enfronta la República Francesa amb el Regne d'Espanya.
Don Juan de Escofet, teniente general de los reales ejércitos de su majestad, que Dios guarde, en cumplimiento de la real orden que me ha comunicado el excelentísimo señor comandante general de este principado, todos los emigrados franceses hallados en los puertos de España deben retirarse de ellos a 10 leguas de distancia. Ordeno y mando a todos los citados emigrados franceses hallados en la presente ciudad y pueblos de su corregimiento que dentro el término de 3 días, inmediatos a la publicación de la presente, salgan de ella y de los referidos pueblos y se retiren a 10 leguas de distancia de los mismos puertos, bajo la pena que de lo contrario se arrestarán los contraventores, acompañándose seguidamente por las justicias fuera de las dichas 10 leguas.
Amb 73 anys, Escofet dirigeix la campanya amb èxit, conquerint les places dels francesos a Sant Llorenç de Cerdans, Arles i Ceret. I fins a la pau de Basilea, que restableix les antigues fronteres, resisteix als indrets que més s'estima, Roses i especialment Cadaqués. És el darrer servei d'una llarguíssima carrera militar que finalment es veu recompensada amb el retir tan esperat com merescut.
Atendiendo el rey a su edad avanzada y achaques que padece el teniente general don Juan Escofet y deseando proporcionarle el descanso correspondiente, ha venido su majestad en exonerarle el gobierno militar y político de esa plaza, señalando a Escofet, por premio a sus dilatados y agradables servicios, el sueldo de 70.000 reales al año. Aranjuez, 23 de abril de 1798.
Mariscal de camp dels Reials Exèrcits, enginyer extraordinari dels exèrcits i places de Sa Majestat, enginyer general de l'Exèrcit de Catalunya i Rosselló, governador militar i polític de Barcelona, membre de l'Acadèmia de Bones Lletres i de la de Ciències de Barcelona. Al tombant del nou segle, Joan Escofet és un personatge únic, fet a si mateix amb un talent extraordinari. A tocar de la 80ena, torna a casa havent complert amb el seu deure durant més de 50 anys. I al final de la seva vida, malgrat l'edat i el cansament, encara dedica els seus últims anys a 2 projectes. El disseny d'un sistema de rec per a l'Empordà, basat en el Ter, el Fluvià i la Muga, i la construcció de l'Escola Pública de Cadaqués. El petit gran llegat de l'enginyer Fidel.